Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A la darrera entrevista de les 10, parlem de Creu Roja del Baix Penedès, i és que des de fa poc tenen nova presidenta. Per saber com ho afronta i quins reptes es marca, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyó, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs l'actualitat d'avui passa per una entitat com és la Creu Roja, en aquest cas del Baix Penedès, que estem d'enhorabona perquè té nova presidenta i és una persona que molts i moltes coneixereu d'altres programes i d'altra solidaritat que té, que és la Lliga contra el Càncer, Osonada del Vendrell. Ella és la Rosa Ensenyat i és la nova presidenta de la Creu Roja Baix Penedès. Molt bon dia, Rosa, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Enhorabona.
Gràcies, ara estava sentint-te i se me posaven una mica els pells de punta.
A veure...
Moltes gràcies.
Primer de tot, a banda de que estigui... Bueno, com estàs?
Bé, bé, contenta, il·lusionada, amb responsabilitat, amb... Saps allò de dir, fem-ho bé, no... Saps? Mm-hmm. Però moltes ganes, molt bé, sí, sí.
Clar, a veure, nosaltres sempre t'hem conegut en aquesta vessant solidària, que no deixa de ser una nova vessant solidària, com a responsable o com a representant de la Lliga contra el Càncer del Vendrell. I ara, fa 2 anys i mig o 2 anys escassos que et vas ficar en plena pandèmia a la Creu Roja. I com va ser aquest... Bueno, que ets una persona solidària i voluntària, no és cap mena de dubte, no? Però què és el que et va cridar de Creu Roja?
Doncs tot va començar a la pandèmia, perquè estàvem en començament de la pandèmia, el mes d'abril. Ens van tancar el 14 de març o por ahí, si no recordo malament. I, bueno, aquí a casa, doncs, com tothom, collonit, perdó per la paraula.
Tal qual.
Però així... I, bueno, també he sabut que la meva filla és infermera i ella em deia... Ella era estudiant de quart i clar, ella em deia, mama, què faig aquí? Vull anar a ajudar i jo no vagis. Total, que ella, doncs clar, estava... Era quan demanaven estudiants de quart, doncs ella se'n va anar. I clar, jo em vaig quedar i vaig dir, ostres, que vull fer alguna cosa, no? I llavors, doncs, mira, vaig trucar, no sé amb qui vaig contactar, si va ser amb la Eli Casas o amb qui de la Creu Roja, i em vaig anar un dia, també me'n recordo que era pels dies del 23 d'abril, que era el Sant Jordi, repartíem roses a l'hospital i de més, i ja vaig començar. No sé, tenia la necessitat, com molta gent en aquells dies, de fer alguna cosa. Uh-huh. I així va ser com vaig començar a la Creu Roja, com a voluntària.
I en aquests 2 anys i mig, clar, jo no sé com funciona, no, això de ser president, presidenta, sí que em queda clar que és un càrrec totalment altruista, que no està remunerat, però com decideixes fer aquest pas de dir, no, m'agradaria encapçalar aquesta entitat i de, pues, suposo que encara molts reptes de futur.
Doncs sí, no, vamos, en absolut va ser pensat, ni premeditat, ni tenia ni idea. Però jo vaig entrar, doncs, de voluntària, a dins de la Creu Roja hi ha molts projectes per fer, vaig començar, doncs, sobretot atenció a gent gran, fèiem trucades als usuaris del teleassistència, també altres tasques, quan coses feines administratives o quan teníem que fer entrega d'aliments, doncs, si es tenia que donar un cop de mà, doncs, també ajudava. I en aquests dies, doncs, dins de la Creu Roja, a part dels equips de feina que el componen, tècnics i voluntaris, també hi ha el comitè, que és com una junta de cada assemblea. Uh-huh. I llavors, doncs, una cosa va portar a l'altra, vaig començar com a membre d'aquest comitè, com un dels 8 membres o 12 que el componen, i aquí ja vaig entrar en aquest comitè. Vaig continuar fent la meva tasca de voluntària i com que, bueno, hi havia eleccions aquest any al gener, l'Assumpció, que era l'anterior presidenta, ella, doncs, feia temps que volia dir que volia marxar i de més, ella portava molts anys de dedicació també. Doncs en un moment donat, també des de Tarragona i tal, em van proposar si jo volia acceptar aquest repte, clar, al principi vaig dir ni hablar, vaig dir jo tinc la lliga i les meves coses, no sé. Bueno, són aquelles coses que a vegades no saps ben bé quina és la responsabilitat total i quina és la tasca complerta que s'ha de fer i et dona com una mica de respecte. Però bueno, allò que t'expliquen, què és, què no és i tal. I llavors pues, així va ser com vaig dir, doncs, bueno, ho intento. Llavors vam anar a eleccions, perquè es generen eleccions a Creu Roja a nivell d'Espanya. I llavors doncs, hi havia un altre equip que es presentava també, i nosaltres, que era el meu comitè de 8 persones i jo. Llavors doncs, bueno, vam votar i vaig tenir la sort de que vam sortir i, bueno, super il·lusionada i contenta, i sobretot amb molta responsabilitat. És molt gran la responsabilitat. A vegades, no sé, jo mateixa ho faig petit, no sé per què, com per no... Jo normalment sóc bastant humil, no? Em dona... Avui m'han dit de la Lliga, perquè ahir vaig tenir una reunió a la Lliga i no els hi vaig dir res. I avui, quan han vist la notícia, m'han dit, però Ros, per què no ens has dit res? Digues que em feia vergonya dir allà a la reunió. No sé, des de la humilitat, saps? De dir, doncs intentem-ho i fem-ho entre tots plegats, entre tots els treballadors i voluntaris de la Creu Roja del Baix Penedès. Pues entre tots tirem-ho. Jo, ells m'apollen total, vull dir, sense ells no podria fer-ho, evidentment. Són els que fan la majoria del pes de la feina que hi ha a l'assemblea, evidentment.
Clar. Ros, a vegades hem parlat amb el David Pulles, que també és coordinador de la Creu Roja Baix Penedès, em sembla que parla fa un parell de mesos per uns cursos que s'estaven fent del tema de socorrisme, de primers auxilis, si no recordo malament, que es feien a Sant Jaume. Exactament, a veure, Creu Roja és coneguda des de fa moltíssims anys, no sé quants porta, ja he perdut el compte, però exactament al Baix Penedès què és el que feu?
Val, aquí es fan un munt de projectes, com a totes les assemblees més o menys són els mateixos, val? Llavors, doncs, aquí Creu Roja sempre s'està aquí i a tot arreu, no?, innovant de fer projectes nous i ampliar els serveis que donem a les persones, a les usuàries, val? Sobretot del Vendrell, però del Vendrell i de la resta de poblacions del Baix Penedès, perquè som tot el Baix Penedès, que això és un dels reptes que tenim i una de les tasques prioritàries és ampliar els serveis que hem de donar i volem donar a les altres poblacions, a part del Vendrell. Sant Jaume, doncs, Llorenç, la Bisbal, Mas Llorenç, totes les poblacions, no les vull dir totes, però perquè no solament és el Vendrell, sinó ampliar aquests serveis que donem. Llavors, jo t'anaria dient projectes i te vaig explicant més o menys per sobre el que fem de cadascun.
Vale, perfecte.
Un dels primordials que tenim ja des de fa abans de pandèmia és l'entrega d'aliments. És entrega d'aliments, higiene personal i també higiene de la llar. Val? Tot això doncs, a famílies vulnerables. Inclús també fem com kits d'emergència també per nens a nivell de bolquers i alimentació infantil. Val? I el que et deia també com la higiene de la llar. Aquí fem una gran tasca perquè tenim una mitjana de 70 famílies per setmana.
Uau! Parlem de moltes.
Moltes. Entre 60 i 100 famílies per setmana d'entregues d'aquests productes un cop al mes. Vull dir que és molta la gent que tenim, que necessita i que ajudem en tot el que podem.
S'ha incrementat arran de la pandèmia?
Sí, sí. Jo no sé si arran de la pandèmia o arran de la guerra o arran de l'augment de la vida, arran dels augments de les hipoteques, vull dir, és que això va pujant. Els motius suposo que deuen ser diversos, no només un.
Clar.
Però sí, sí, la veritat és que va en augment. Sí, la veritat és que sí. Això en quant al tema d'entrega d'aliments, val? També ja hem iniciat un projecte que és de l'eficiència energètica. Val? Mm-hmm. Ja fa temps que es feia i d'alguna manera és assessorar i fer un estudi de les famílies de la seva eficiència energètica a la seva, a les seves cases, als seus domicilis. Mm-hmm. Doncs des de xerrades, assessorament, val? Mm-hmm. Perquè aquestes persones tinguin cura d'aquestes despeses. I també, doncs, inclús si arriba algun cas que són persones que necessiten algun tipus de rehabilitació a la vivenda, doncs es fa. D'alguna manera, fins i tot, doncs, alguna vegada electrodomèstics doncs, més eficients per evitar l'encariment d'aquestes despeses a la família, saps?
Clar.
Després, què més fem també? Fem diferents, tenim projectes amb gent gran, val? Mm-hmm. Gent gran i dona. N'hi ha molts projectes, sobretot hi ha molts motius, no? Perquè també combatre la soledat, perquè s'interrelacionin, perquè surtin de casa, val? Llavors, què fem? Activitats diferents com, per exemple, l'exercici físic. Com? Què fan? Doncs ara hi ha un projecte, per exemple, de ioga, o si hi ha un altre, doncs fan pilates, zumba, tot això, evidentment, adaptat a les seves necessitats, a la seva edat i a les seves possibilitats. Val?
Déu-n'hi-do.
Per exemple, en aquests casos tenim col·laboració de proveïdors normalment de la zona, val? Uh-huh. que ens fan aquestes activitats. I elles, doncs, d'aquesta manera sociabilitzen, fins i tot doncs, ja es coneixen, tenen els seus grups, després doncs, se'n poden anar a fer un cafè. D'alguna manera, les ajudes a aquest creixement, val? A que no es quedin a casa. Val?
Bé.
Llavors, per exemple, una altra cosa que també fem amb elles, tallers de memòria, per exemple, hem fet també tallers de manualitats, xerrades doncs, de creixement personal, per exemple, o de jo m'estimo, o deixant a la imaginació, una mica per fer treballar, per fer-les treballar física i mentalment.
Clar, i venim d'una època molt complexa, és a dir, no oblidem que la gent gran ha estat la gran oblidada durant la pandèmia, postpandèmia, i que, doncs, és a dir, la por ha fet també doncs, que es quedin a casa, no? I que no recuperi aquesta normalitat com tenien concebuda, no? Fins al 14 de març de 2020.
Clar, és que hi ha molta gent que està a casa, hi ha moltes persones que no surten. Perquè, a més, aquests dies, doncs clar, jo ja porto des del mes de febrer, març, treballant, i primer te n'adones que la gent no sap exactament què fa la Creu Roja. I quan els hi expliques, dius, anda, doncs no ho sabia. De fet, vam estar a la Fira de la Salut del CAP,
sí,
del Vendrell, i doncs, bueno, passaven gent gran o jove, el que fos. Me'n recordo una senyora que no sabia que fèiem aquestes activitats. I, ai, jo em podria apuntar? Dic, doncs sí, miri, major de 65 anys. Mm-hmm. Llavors, aquesta senyora, al cap d'una setmana, ja estava integrada al grup.
Wow.
En aquell cas, no sé el que estaven fent, no sé si era pilates o zumba feien.
Mm-hmm.
I vull dir que també hem d'explicar molt el que fem a la Creu Roja, perquè encara hi ha molta gent que es pensa que som l'ambulància,
sí,
i les urgències, saps?
Sí.
I clar, no, ja no és això. De fet, sí que fem tot el tema de transport adaptat i els preventius que fem, que són doncs, quan assistim a actes que es fan a les poblacions del Baix Penedès, com que sé, uns castells, una caminada, una xerrada, bicicletada, doncs això, les falles o el que sigui, o focs artificials. Però tota aquesta tasca social que fem amb aquests col·lectius, la gent se sorprèn.
Clar.
I fins i tot gent del sector, ja no només gent del carrer.
Clar.
Sinó parles amb gent de la salut, del sector, i diuen, ah, també feu això des de Creu Roja? Doncs sí.
Clar.
Perquè tots aquests col·lectius de gent gran les anem a buscar a casa, fan l'activitat, normalment es fan a la Creu, alguna vegada es pot fer en algun gimnàs o local del poble, però normalment, i després les portem a casa.
Important,
a vegades, clar, els hi donem una mica d'esmorzar o berenar, depèn de quan sigui l'activitat, vull dir, normalment són els matins, però... I, clar, aquest servei és molt important.
Clar.
És molt important perquè també des del CAP me'n recordo que la doctora que porta tot aquest tema del CAP, de la Fira Salut i de més, parlen molt de lo que és la prescripció social, sí. La recepta social.
Sí.
I això és superimportant.
Que és molt desconeguda encara, eh? Perquè
sí,
no se'n parla prou.
Exacte, jo de seguida, sempre que puc ho explico, perquè és facilitar aquestes usuàries, aquests pacients, des del CAP, de totes les activitats, entitats i associacions que hi ha al poble, a la comarca, per fer totes aquestes activitats. Doncs al gimnàs tal fan piscina un dia a la setmana o no sé què, o aquí fan, doncs a Creu Roja fem, doncs a, saps? I, uh-huh. i d'alguna manera la gent li sorprèn.
Clar.
I de veritat és que això, parlant així col·loquialment, igual suposa amb el temps dos o tres pastilles menys, Lourdes.
I es diu ràpid, eh?
Cuidado, és que aquella persona surt de casa, s'arregla, veu, està amb gent, viu una activitat, una xerrada, participa d'algo i després torna a casa, no sé, d'aquí a quedar-te tot el dia a casa o part del dia a casa, doncs és important donar aquest recolzament a les persones, en aquest cas a la gent gran, clar.
Sí. Sí, sí, totalment.
Que perquè sigui gent gran no tenen per què quedar-se, no són gent molt gran que no es poden moure.
Clar.
També des de Creu Roja tot el que també fem és acompanyament a la gent gran.
Uh-huh.
També anem a casa seva. Si hi ha la necessitat, anem, doncs, no sé, un dia o dos a la setmana, una hora o dues hores, que potser aquella persona, doncs, en aquelles hores no té qui pugui estar amb ella, ja sigui familiar o cuidador, uh-huh. doncs també fem aquest tipus d'acompanyament a la gent gran a casa. També.
Molt important, això, també.
També hem fet xerrades de primers auxilis a la llar, uh-huh. o prevencions de riscos, de fraus, o també hem fet alguna xerrada, per exemple, explicant la factura de la llum.
Uh-huh.
Val? Són coses que, bueno, aquests col·lectius, doncs són coses que els hi poden interessar.
Sí, i tant. I més com va pujar la llum i ens està pujant a tots, o sigui que...
Això
és superinteressant. Escolta, no es queden gaires minuts. Quins reptes de futur... Aquí, no, és que tu i jo necessitem com dos dies. Quins reptes de futur teniu ara mateix entre mans o en una visió de mig llarg termini?
Bé, tots aquests projectes que tenim, alguns són iniciats des de fa poc, altres des de fa més temps, doncs sempre volem que poder-los implantar, sobretot, fer aquesta atenció majoritària doncs, a tota la comarca del Baix Penedès. També tenim un projecte que també hem començat fa poc, que és, li diem UES, que és emergència, Unitat d'Emergència Social, que anem, donem recolzament i anem a veure a les persones que viuen al carrer.
Uh-huh.
Què fem? Doncs en campanyes d'hivern, de molt de fred o de calor, doncs anem, els hi preguntem si necessiten alguna cosa calent, alguna cosa fresca o una manta, o d'alguna manera si necessiten de la nostra, del nostre ajut.
Uh-huh.
Anem amb tècnics i voluntaris i també això ho volem ampliar amb més atenció cap a ells i amb això estem, amb aquestes ampliacions. I altra cosa que no he dit, que també fem, sobretot per gent gran, és que tenim un magatzem de productes de suport, com poden ser grues, llits, cadires de rodes, caminadors. Això també oferim des de fa molt de temps, també des de la Creu Roja. I també tenim el que és la Creu Roja Joventut, que també fa molt bona tasca, com és tenim un casal que fan tots els dissabtes per la tarda, també tenen nens que, de famílies doncs, necessitades, i llavors també els hi fan aquest casal, a llegir, jugar, fan activitats fora de la creu també, també doncs, ampliar i arribar amb, aquests, amb aquest col·lectiu. El que volem és això, arribar a quants més col·lectius que ens necessitin millor, la veritat.
Clar.
Aquest és una mica el repte. I, bueno, doncs això, coses que ja estem fent, implantar-les millor, i la veritat és que Creu Roja sempre va inventant coses noves per atendre més completament aquesta població que ho necessita.
A vegades és com que aquelles persones doncs, més desfavorides o aquelles persones que són grans són les que més perjudicades, no per la societat, malgrat que es parla de l'estat de benestar, no? D'alguna manera. Mm.
Sí.
I aquí aquest suport importantíssim que feu des de la Creu Roja.
Bé, com, sí, com totes les entitats, el que intentes és arribar al màxim possible. Clar que hem de millorar i segurament no arribem a tot arreu, perquè hi ha moltíssimes casuístiques, molts casos, moltes coses que a vegades, però s'intenta arribar per lo menys una miqueta. Sí, és aquest el repte, no? Intentar arribar al màxim possible.
Hi ha alguna cosa que t'agradaria... No sé cada quants anys es celebren aquestes eleccions, però alguna cosa que diguessis, tinc moltes ganes de fer això, però ho haig de rumiar, que es pugui dir, o encara és d'hora?
Potser encara és d'hora, vale? Jo porto 4, o sigui, són 4 anys, val? El temps de presidència. Pots ampliar, però en principi són 4 anys. Què m'agradaria? Ostres, aquesta pregunta, així algun concret no, però sí que m'agradaria, en tot el que hem anat, quedat, no curs, però amb tot el que es pugui ampliar, doncs aconseguir-ho, saps?
Mm-hmm.
Si teníem un ràtio X i de 50 o de 70 i podem aconseguir un 80, tot el que puguem ampliar del que ja estem fent, perfecte. Seria algo així genèric, per no dir algun concret, perquè potser no he pensat en res en concret. Però sí que m'agradaria ampliar el màxim possible el que puguem fer, millorar el màxim que puguem. Uh-huh. Per lo menos que dins d'aquest mandat no... Que sigui això, que no sigui algo dolent, saps? Que sigui una ampliació i una millora.
Escolta, ja per finalitzar, si algú vol col·laborar amb Creu Roja, què ha de fer?
Val, a veure, hi ha socis i sòcies, es poden fer socis de la Creu Roja, a més hi ha tot un ventall de quotes de diferents tipus per totes les butxaques, que dic jo, per persones físiques i per empreses, vull dir, llavors, per això, després nosaltres ja col·laboren diferents entitats del poble, de tota la comarca, que sempre de tant en tant ens venen a portar aliments, mm-hmm. Sempre necessitem menjar. Perquè a vegades reps una donació de X entitat i dius, oh, quanta quantitat! I allò dura potser 2 setmanes, saps? I dius, jo... Vull dir que sempre es necessita aliments i d'aquest tipus d'ajut. I també, perdona, i també el que sempre demanem és que la gent es vulgui fer voluntària. Que vingui, que ho visqui, que hi ha moltes coses per fer, que els hi agradaran, perquè a vegades arriba un voluntari i fa una tasca i acaba fent una altra diferent o 2 o 3 alhora.
Doncs fem una crida des d'aquí, des del Penedès en Xarxa, Rosa Ensenyat, nova presidenta de Creu Roja Baix Penedès. Enhorabona i molts encerts.
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada, Lourdes, adéu.
I found a place of my own. It feels like a way back home. Where I try to get away from the things that I know. And I want to share that so the people I love can come and see how nothing really matters for too long. If you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives.
Sempre ve de gust escoltar els Stay Homes i, per exemple, aquesta Days of Our Life. Així arribarem a 11:15 a les notícies. If you stay with me tonight.
Sometimes it gets so hard to be who you really are, and all this overthinking might not get you far.
And it's getting late, I know. Maybe we should go, but let's just stay tonight and we can try to make it worth. 'Cause if you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our life. You go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight. If you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives. 'Cause if you stay now, I won't let you go now, and you can change the world if you stay with me tonight. I won't let you go.
Són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us donem la benvinguda a aquest nou flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'acampada jove dona el tret de sortida a 3 dies de concerts i activitats a Sant Sadurní. Aquest municipi de l'Alt Penedès torna a exercir d'anfitrió per segon any de l'acampada jove que omple des d'ahir el municipi d'activitats i de les millors actuacions musicals del panorama català. El primer dia d'aquesta 26a edició ha estat protagonitzat per les actuacions de The Tyets, Mushka, Lil Dami, Flashy Ice Cream, Santa Salut, Scorpio, Mayo, Oxigen i PD Candela. L'Espai República s'ha inaugurat amb l'actuació dels guanyadors del Música Jove 2022, el concurs de grups novells organitzat pel festival. Oxigen, Mayo i Mushka han completat el cartell de l'espai. Scorpio ha obert aquest dijous l'escenari Independència, per on n'hi han passat també Lil Dami, Santa Salut, Flashy Ice Cream, The Tyets, un dels grups més esperats de la nit, i PD Candela, que ha tancat la jornada veient sortir el sol. El festival continua avui, en el seu segon dia, amb les actuacions de Saxeni, Julieta, La Fúmiga, Triquell, Figa Flauas, Sara Roy, Habla de mi en presente i Lo Puto Cat. Compromís d'aprofundir en el treball conjunt de l'Ajuntament amb la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Així li ha transmet la mateixa alcaldessa Fina Mascaró a la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, Núria Molist, en una reunió de treball mantinguda a la seu consistorial aquest mateix dimecres al migdia. Només acabar la reunió, Núria Molist valorava la trobada amb l'alcaldessa com a molt positiva i detallava que la reunió havia permès exposar els projectes que es preparen i els que estan a punt d'executar-se per millorar el conjunt monumental. 3 dels projectes més immediats que es preveuen realitzar dins d'aquest 2023 suposaran la continuació de les excavacions i la restauració d'una de les torres de la muralla, la naturalització de l'aparcament per realçar la monumentalitat de la muralla i el projecte de restauració del castell i l'adequació dels accessos. Fina Mascaró reafirmava que el museu seguirà trobant a l'Ajuntament al seu costat, com ha estat fins ara, continuant la tasca iniciada pels anteriors equips de govern municipals. Cineclub Vilafranca ofereix cinema per 2 euros als més grans de 65 anys, tots els divendres fins a finals d'any. Totes les persones de més de 65 anys podran anar al Kubrick Cinema i a la sala Sasí Casal per només 2 euros tots els divendres, des d'aquesta setmana i fins a finals d'any. D'aquesta manera, Cineclub Vilafranca i les dues sales gestionades per l'entitat s'afegeixen a l'iniciativa impulsada pel govern espanyol per potenciar l'assistència als cinemes i la tornada del públic adult a les sales després de la pandèmia. Per afrontar aquesta acció, Cineclub Vilafranca rebrà una subvenció de l'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals. Des del Cineclub esperen que la iniciativa sigui un incentiu per portar més gent a les sales de cinema. D'altra banda, també des d'aquesta setmana, els espectadors que vagin al Kubrick o a la sala Sasí tindran un descompte del 25% per utilitzar els pàrquings de Saba, de Cal Rondina i Rambla Plaça Penedès. El descompte serà aplicable de dimecres a diumenge entre 6:15 de la tarda i 11:45 de la nit. En comprar l'entrada a taquilla, els espectadors hauran de demanar un val que després podran validar els caixers dels pàrquings. Es presenta el programa de la Festa Major de Sant Jaume. Comença aquest divendres 14 de juliol amb actes previs que es faran durant tot el cap de setmana. En una Festa Major un tant atípica, perquè a darrera hora es va establir que el dia 23 de juliol sigui jornada electoral, just al bell mig de la Festa Major, la Comissió de Festes ha hagut de fer un esforç suplementari per reorganitzar i replantejar les activitats que havien previst, per tal que els actes que s'havien de fer durant el diumenge trobessin el seu espai un altre dia i així no contravenir la normativa que no autoritza la celebració d'actes multitudinaris mentre transcorre la jornada electoral. Així doncs, ara es presenta el programa, que comença aquest divendres 14 de juliol, amb actes previs que es faran durant tot el cap de setmana, per reprendre's el dimecres 19 i no aturar-se fins al 26. A més, un dels actes damnificats per les eleccions passarà a fer-se el dia 29. Seran 12 dies amb actes en un període de 2 setmanes en què no hi faltarà de res. Música, tradició, activitats participatives, per infants, per joves, per tothom, amb la implicació de les entitats i les associacions perquè ningú no es quedi a casa i participi de la Festa Major.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:15. Obrim l'agenda al detall i, com sempre, us fem dues propostes. Comencem parlant de la marxa aquàtica, una manera de practicar esport a l'aigua per tots els públics i que està agafant molta embranzida. Per saber en què consisteix i on es pot practicar, tornem a Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Doncs ara qui m'acompanya és el Lluís Camell. És, ara ens ho dirà perquè jo igual la lio, però sí que hi ha una cosa que tenim clar i és que dins de les agendes que podria haver-hi en aquest darrer dia és el tema esportiu. Molt bon dia, Lluís.
Bon dia, Lourdes, com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes de tenir-te a banda company de Tele al Vendrell, però has fet un gir que ens ha apassionat i que va sortir a TV3 precisament per aquesta marxa aquàtica.
Sí, jo des de la pandèmia que m'estic formant en temes de condicionament físic, d'entrenament, i una de les diferents modalitats que he provat és la marxa aquàtica. La gent em pregunta, bueno, Lluís, i això de la marxa aquàtica què és? Mira, la marxa aquàtica és caminar paral·lel a la costa amb l'aigua entre el melic i sota el pit. No nedar, no saltem, és caminar dins l'aigua paral·lel a la costa.
Quins beneficis aporta aquesta pràctica esportiva?
Mira, primer hi ha un treball cardiovascular, estem fent exercici, treballem els pulmons, la respiració, després hi ha un treball muscular, perquè al final estar dins l'aigua pesem la meitat, però tenim el 25% més de resistència, o sigui, treballem la musculatura, i l'equilibri, la coordinació també, i sobretot, el que és molt, molt beneficiós és que no té impacte. És a dir, tota aquella gent que té problemes d'osteoporosis, obesitat... és un treball molt adient perquè no hi ha impacte en les articulacions de les cames, de la cadera i tot això.
Mm-hmm. Clar, fins ara havíem sentit molt la marxa nòrdica. En aquest aspecte, la marxa aquàtica seria una pràctica esportiva que només es pot fer a l'estiu, per exemple?
No, la marxa aquàtica precisament ve de França, que allà fa 18 anys que la practiquen, hi ha més de 80 clubs, ve de la localitat de Dunkerque, o sigui, imagineu, diria que és l'Atlàntic allò, allà ho practiquen tot l'any amb neoprè.
Déu-n'hi-do.
Ells estan super acostumats i, de fet, quan a nosaltres els diem que aquí practiquem marxa aquàtica i no utilitzem neoprè, els hi fa com gràcia, perquè ells estan acostumats a onades, a mal temps. Clar. I tal. Per això una mica s'ha importat aquesta modalitat aquí, perquè des de Barcelona fins a l'Ebre, diguéssim, tenim unes platges perfectes per practicar marxa aquàtica i és una cosa que es pot practicar tot l'any. Aquí ens... una de les coses que ens passa al principi és que es practica vestit. Entrem a dins l'aigua amb roba esportiva perquè hem d'entendre que no anem a banyar-nos, sinó que anem a fer exercici. Tu pots anar amb un biquini si vols, però si el biquini durant una hora et rossa i et molesta, no és beneficiós. Per tant, es demana que la gent vagi vestit com si anéssim a una cursa, no? O un pantaló curt, o un banyador d'aquests de nedar, samarreta, perquè ens protegeixi del sol, de les meduses, de lo que sigui, i sobretot, calçat. Que al primer moment es fa molt estrany, però anem amb calçat amb mitjons, o sigui, unes bambes de córrer dins l'aigua.
Ah, sí?
Sí, perquè el mar és una cosa que està viva, no? I com que sempre hem de tenir aquest nivell entre el melic i sota el pit, nosaltres li diem bon nivell d'inversió, BNI, el mar, a vegades la sorra, doncs, t'has d'anar movent i has d'anar a buscar aquest bon nivell d'inversió i t'estàs movent durant una hora. No és bo anar descalç, de fet, en les activitats la gent no pot venir descalça i es va totalment calçat. Que al primer moment la gent s'estranya molt, però després quan fas l'activitat té tot el sentit del món.
Clar, m'imagino que el fet de que hi hagi pedres, de que... Clar, tot això és molt incòmode, està molt bé per fer-se un banyet, no? Ara
sí,
que fa calor. Ve de gust, no? Sí. Però clar, a l'hora de caminar durant una hora deu ser complex.
Clar, hi ha pedres, hi ha peixos, hi ha a vegades brutícia, hi ha trossos de tronc. Calçat és totalment imprescindible per practicar la marxa aquàtica.
Va sortir a TV3, era una faceta teva que no coneixíem. A tu personalment què t'ha portat?
Jo, abans de la pandèmia, ja vaig començar a tenir, a partir dels 40 anys, molts problemes d'asma crònic. Soc asmàtic crònic i m'he de medicar durant tota la resta de la meva vida. I hi ha tanta evidència científica que l'exercici físic és bo per la salut, que vaig començar a interessar per això. Vaig anar un diumenge matí a fer marxa nòrdica i vaig pensar, jo vull ser monitor de marxa nòrdica. Vaig començar a investigar quines formacions em feia falta i tal, i vaig acabar fent una formació d'entrenador personal, d'entrenador preparador físic, i la veritat és que no és molt diferent del món de la comunicació, perquè al final estàs amb una gent explicant-li quins exercicis han de fer, per què són bons, per què no, i al final és portar un grup de gent a fer una cosa i que la entenguin d'alguna manera. Al final és comunicar-te, això sí, parlant d'un tema concret com l'exercici físic.
Tothom pot fer-la i hi ha alguna edat recomanable per fer-ho?
Mira, la marxa aquàtica, bueno, el principal problema és els nens petits o gent molt baixeta no és recomanable. Es diu que entre a partir dels 12 anys, o sigui que tinguis una alçada, que puguis caminar dins l'aigua i no et molestin les onades i tal, però perquè es feu una idea, jo porto gent jove de 60, 70, 80 anys.
Joves?
Gent jove, molt activa, i de fet hi ha alguna persona, una usuària en concret, que venia amb crosses, deixava la crossa a la vorera de la platja i entrava dins l'aigua, no? Clar, no té impacte, flotem, pesem la meitat, és una pràctica recomanada a tothom, i a part és que és molt divertida i que és molt fàcil de fer perquè imita el patró natural de caminar. O sigui, no és molt difícil de saber fer. És més difícil la marxa nòrdica que la marxa aquàtica.
Clar, suposo que pel tema de coordinació o no?
Bueno, aquí surten dramilles, perquè en seguida veus que hi ha gent que li convé un treball de coordinació, no? Perquè si hem passat una vida molt sedentària o molt segurs davant d'un ordinador, coordinar-nos a vegades ens costa, no? I sempre és bo exercitar el cap en aquest sentit. Però, bàsicament, si saps caminar, saps fer marxa aquàtica. L'únic que quan estàs dins l'aigua i et donen alguns conceptes, no? El pas de marxador, el no sé què, la gent s'atabala una mica, i jo dic, quan us agobieu, mireu endavant, somrieu i camineu, que això ho sabeu fer. I, no, en general és molt, molt fàcil.
Una hora no és massa temps?
Depèn. És com dir, caminar una hora és massa temps, depèn del ritme que portis. Clar. Si tu vas xerrant i tal, no? L'altre dia, fa unes setmanes, vaig estar a França practicant marxa aquàtica, veient l'origen, i ells allà tenen com, en vez de pagar una mensualitat en un gimnàs, paguen un club, i el club de marxa aquàtica té, doncs, 3 o 4 hores al dia, que hi ha un monitor que porta la gent a fer l'activitat a la platja i diu, doncs al matí és molt intens, al migdia és normal, i a la nit li diuen grup fent, perquè simplement entren a l'aigua i van xerrant, explicant-se el dia a dia. Depèn de la intensitat que tu apliquis a l'estona aquella.
Uh-huh. Al final també és una manera, primer, de fer salut, i a banda també de relacionar-te. Una cosa que durant la pandèmia ens va minvar molt, no?
Clar, no, relacionar-te, i a més a la platja, la mar, la sal, el sol, és molt guai, i no és dins d'un gimnàs, que això és un problema que tenim, que ens passa molts, que la gent no es vol tancar dins d'un gimnàs o no vol asseure's amb una màquina a fer peses, porta tot el dia asseguda, i el que vol és sortir a fora, relacionar-te, les onades, bueno, és molt divertit.
Si volguéssim fer marxa aquàtica en aquests 2 mesos que estarem d'estiu, no? que és com molt agradable, on podem fer-la o a on ens podem dirigir?
Estic parlant amb diferents ajuntaments, això ho he fet a Vilanova i aviat amb el Vendrell també ho farem. No estan tancades les dades, jo convido la gent, si em vol seguir per Instagram, @lluiscamell, allà aniré publicant a veure en quins lloc ho faig. Però segurament el Vendrell sortirà i potser alguna altra localitat també.
Als grups hi ha un màxim de persones que tu com a monitor hagis de tenir controlats o no?
Sí, jo vull tenir la gent controlada perquè, a veure, no hi ha molt de perill, però clar, vulguis o no, hi ha gent que a vegades, mira, l'altre dia una persona no sabia nedar. Clar, és que et trobes de tot i hi ha gent bueno, que fa molt de temps que no es mou i que s'espanta una mica segons les onades i tal, però jo porto grups de 16 persones i també la marxa aquàtica hi ha és un 80% cames i un 20% braços. Uh-huh. Per salut, en competició ja és obligatori, però fan servir un rem.
Ah, sí?
S'utilitza un rem, sí. Però per salut no és obligatori perquè no cal, però jo dic que també està bé, jo ensenyo la pràctica, la tècnica de rem, perquè augmentem aquest 20% de treball de braços, i també és una feina sobretot molt de coordinació i equilibri. Aquí sí que hi ha algú que treu la llengua i tot, fins i tot, que no em surt, acaba de sortir el gest tècnic. No és molt difícil, però sí que no és tan fàcil com caminar. És una mica més... I jo tinc 16 rems, per tant, faig grups de 7 persones.
Déu-n'hi-do. si t'haguessin dit fa abans de la pandèmia que aquest seria un projecte a més on se't veu feliç, t'ho hauries cregut o no?
No, no, no. La vida està clar que la vida són etapes i aquesta l'he triat jo, o sigui, he començat de zero. L'altre dia, quan jo em veig davant d'un grup de 16 persones, jo fa 2 anys vaig dir què necessito per arribar fins aquí, no? I l'altre dia vaig arribar a portar aquest grup de 16 persones, a més em van pagar, o sigui, per mi és una petita victòria. No sempre es guanya la vida, però aquesta petita victòria ja la tinc.
Bueno, tenies l'objectiu, no? Tenies sí. La meta clara, a vegades, doncs, no és fàcil el camí, però el principal seria fer aquest primer pas que et portarà allà on vulguis, sí, no? Sí.
Al final no és un sprint, és una marató, ja que tenim una certa edat, que comences a dir, bueno, jo vull arribar cap allà, i al final és com un tipus de... una forma de viure, no? Vale, quin és el meu objectiu? Ja li passa a la gent que es jubila amb 65 anys, ja en estudis que, clar, ara una persona que es jubila amb 65 anys li queden...
moltíssims 10 anys.
De vida activa, no? Pues imagina't amb 40. Escolta'm, jo estic molt a favor de que la gent es formi amb 40 anys, de que es replantegi la vida, de que provi coses. No es pot fer l'idiota, perquè tot val molts diners i tal, però, escolta'm, si pots i pots combinar-ho amb la... Jo continuo treballant a la televisió, doncs jo estic molt content fent-ho.
Doncs Lluís Camell, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'últim programa del PNDS en xarxa, amb aquesta agenda al detall que queda oberta totalment a mirar les teves xarxes socials i les dels ajuntaments més pròxims, i molts encerts, i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
PNDS en xarxa.
I la segona proposta d'agenda és la Festa del Barri de les Clotes, que se celebra aquest cap de setmana a Vilafranca. Us volem explicar quines activitats han programat, tot parlant amb la presidenta de l'Associació de Veïns de les Clotes, la Beatriz Reina. Bon dia.
Bon dia.
Ara presentem la festa, Beatriz, però abans parlem una mica de l'Associació de Veïns que presideixes, perquè en el programa de festa expliqueu que la situació és crítica i que sou només 2 persones a la Junta.
Doncs sí, s'han quedat 2 persones per problemes d'edat, de canvi generacional, que fa potser 3 o 4 anys que estem... Bueno, abans de la pandèmia era una miqueta fluix, però bueno, encara hi havíem a la Junta 6 persones. Però, per desgràcia, se'n va anar una persona, bueno, vull dir que es va morir, el Mayoral, una persona molt important a les Clotes, a l'Associació de Veïns, la gent es va fent gran, van marxant, i gent que treballa fora, bueno, per problemes èquics, sempre pensàvem nosaltres que hi havia recanvi, que la gent s'implicaria, perquè participar a la festa és una cosa estranya, perquè participa la gent. Vull dir, potser per als habitants que hi ha allà al barri de les Clotes, que no sé, potser n'hi haurà 4.000 i pico, no sé quants exactament, ve gent fent coses, activitats molt maques durant l'any i va venint gent, però clar, necessitem un canvi generacional. La gent que forma l'associació, ho diré, no m'agrada molt, però ho diré.
Vinga.
Hi ha 2 participantes o participants de la Junta, que som jo la presidenta, no, és una senyora que m'ajuda, que es diu Tere Gascón, que ni tan sol viu a les Clotes, ho haig de dir cruament, així, tal com és.
Tal qual és, sí, sí.
Tal qual. Que té, em sembla que són 70 anys.
Veterana.
70 anys, però no ho em sembla, perquè treballa molt. I jo, que tinc 64 anys, vull dir que ja som, tenim una edat. Necessitem ajuda. Ajuda i un canvi i un recanvi. Perquè, si no, com hem dit en el...
Heu fet una bustiada, no?, al barri,
sí,
buscant aquesta col·laboració, aquest recanvi. Què hi diuen, aquest paper que heu posat, doncs, bustia?
Aquest any ho han fet així, perquè sempre li enviem amb els socis, que cada vegada, evidentment, hi ha menys, perquè la gent és molt gran i es va morint. Només els socis mai es borren de les Clotes.
Hi ha fidelitat.
Exactament. I vam fer una fulla, un repartiment a totes les bústies, o un flyer, no sé com se diu bé, i a tot arreu, vull dir, casa per casa. Hem fet 1.500 flyers d'aquests i s'han portat a casa per casa, siguin socis o no.
I diu així, t'importa que l'Associació de Veïns desaparegui? Si no t'impliques, segur que passarà, serà el que passarà, no? Encara som a temps d'evitar-ho. Aquesta és la crida que avui també llancem a través dels micros de Ràdio Vilafranca. Cal un relleu.
cal un relleu. I sé que hi ha gent al barri que li importa el barri, però bueno, la societat està canviant, que és el que jo crec que està canviant. La gent al barri està molt a casa seva perquè treballen, tothom treballem, marxen de casa molt aviat, tornen tarda, tenen la canalla, vull dir, sí que és veritat que hi ha una sèrie de problemes, que qui s'encarrega de l'esbarjo de l'associació de veïns, de cada associació de veïns? La gent gran, perquè tenim temps. Però a vegades és més la qualitat que la quantitat. Vull dir, no cal fer tantes coses, però la important és el nexe o el fil conductor que tenim les associacions de veïns amb l'Ajuntament, amb les persones que poden mantenir el barri maco, arreglat, amb...
endreçat, no?, en definitiva.
Exactament. I llavors...
És aquesta baula, clar, no?, entre l'administració i el veí.
El veí.
Una mica el paper aquest de corcó, no?, d'anar a demanar a l'Ajuntament aquella font que s'havia d'arreglar, està trigant, aquesta plaça té aquest punt negre, té aquest problema, com el solucionem...
Però
aquelles
para
voreres, la parada de l'autobús, potser s'hauria de revisar... Mil i una coses que els que viuen al barri són molt conscients.
Exactament. I l'associació de veïns viu i vela per això, per mantenir el barri una mica endreçat. I el problema és que, bueno, els polítics sí que fan coses, però no poden estar a tot arreu. Qui més coneix el seu barri és les persones que hi viuen.
Clar, és que no pategen les clotes cada dia com vosaltres.
I això és el que nosaltres demanem als veïns de les clotes, que s'han d'implicar. S'ha de fer una junta amb gent que miri per al barri, amb gent que hi participi del barri. No només per la festa, que bueno, és una cosa maca, que amb el temps cada vegada es farà menys, perquè a tot arreu es fan coses. A Vilafranca és un poble que es fan moltes coses i cada setmana a l'estiu no paren de fer-se coses. Vull dir, potser el barri és una cosa de la menys important, però sí s'ha de mirar pel barri, s'ha d'estar en les associacions per acostar el barri a les institucions i que facin coses al barri per millorar el barri.
L'any passat, en el programa de la Festa del Barri, avisàveu que potser seria la darrera, però no ha estat així. No he tingut valor de deixar de fer la Festa del Barri i, tot i que és una festa de mínims, aquest cap de setmana hi ha festa de barri.
Sí, sí, perquè eren de mínims. Bueno, aviam, jo l'any passat vaig dir el mateix amb el pregó, però va sortir, bueno, tres persones que jo estava molt contenta perquè era gent molt jove, gent de 30 anys, encara hi havia menys, de menys anys, però, bueno, per coses que són ajenes a nosaltres, doncs no va poder ser, vam tenir que plegar perquè per feina vam sortir fora de Vilafranca, bueno. Aquest any espero que surti algú i, si no, a mi no vull carregar la meva esquena de tancar l'associació de veïns, perquè fa molts anys, perquè fan una feina molt maca pel barri i perquè és necessària. Jo crec que és necessària. I fem la festa.
Aquest any hi ha festa, concentrada el dissabte i el diumenge. Anem a comentar les activitats, perquè no només els veïns de les clotes, sinó tots aquells vilafranquins i penedesencs que vulguin s'hi sumin. Comenceu demà a la tarda amb les clàssiques activitats pels més petits, no?
Sí, 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 comencem a la tarda. Jo he posat a les 6, però a partir de 2:15 ja venen la canalla. Per què? Perquè a aquestes hores fa molta calor, però com que és d'aigua, una activitat d'aigua, doncs hem pensat que a les 6 està bé. Si veiem que està una mica nublat, començarem a les 6:30, a 2:15, perquè ja està preparat això. I, bueno, farem això, l'espuma que li agrada molt a la canalla, i després els banyem i, bueno, disfruten molt. Donaré berenar i després, seguts, veurem l'animació infantil, que és molt maca i es diverteixen molt.
Tot això a la plaça de la Verema.
A la plaça de la Verema.
De fet, bueno, hi ha dos espais, no?
Dos espais, sí.
Plaça de la Verema i...
I carrer Torrelles. Què fem? Una vegada que fem lo de la canalla, com que fem lo de l'aigua, sempre es quedava la plaça una mica molt mullada, amb l'espuma, que costa molt que marxi. I llavors vam pensar, com que tenim al carrer Torrelles de Fons, al començament, una plaça, una rambleta molt maca, doncs farem allà els actes següents. I llavors deixem la plaça i després l'endrecem i tal, però ja no es molesta. Bueno. i després farà el pregó.
A qui li heu encomanat aquest any?
Aquest any, al Pablo Sancho París, que tothom, el, bueno, crec jo que tothom el coneix, per temes de cine, per temes de que ha sigut també
administrador
de la festa major, i com que viu aquí al barri, doncs aquest any farà ell el pregó.
Això serà demà a les 8, com deia la Beatriz, al carrer Torrelles de Foix, i després fareu el tradicional sopar de barri.
Total, sempre el fèiem a la plaça, però aquest any hem fet... Davant farem el sopar i darrere la festa i farem allà el pregó. Bueno, el pregó, el sopar ja està preparat i farem el sopar amb ball.
I per tancar la nit que no falti l'orquestra i el ball.
L'orquestra sí que és, molt maca i tenen bastant components i es diu 20 anys música.
Si us hi voleu afegir, sonaran a partir de les 11 de la nit d'aquest dissabte. I diumenge, una única activitat, Havaneres.
Havanera, sí. El diumenge fèiem al matí coses per la canalla, també perquè hi ha nens grans. El dissabte anem canalla petita, diumenge fèiem al matí gent gran, bueno, canalla gran. Però, com que a la plaça de la... Nosaltres tenim una plaça que jo volia sempre conservar, que la gent no volia, l'Ajuntament tampoc, que no es jugués a pilota, però ja sí es juga a pilota, perquè jo el que vull és que la canalla baixi a jugar a pilota. I llavors el que fem és que si hi ha canalla que ja han vingut, que sí volen fer, farem triples, bueno, això de bàsquet, farem alguna coseta d'aquestes de pilota. Però això ja ho saben, la canalla que ven allà a la plaça. Ja ens han vingut a l'associació. Que volem fer-ho, que volem fer-ho. I ho farem.
I a les 7 Havaneres, amb blau mediterrà i ronc cremat. Beatriz Reina, gràcies per venir a Ràdio Vilafranca a fer aquesta crida, a exposar el problema i, sobretot, gaudiu de la festa del barri i esperem que durant aquests dos dies la crida trobi resposta i hi hagi relleu.
Jo també ho espero i espero que la gent es mobilitzi i que vinguin a la festa també.
Gràcies, bona festa.
Igualment, adéu.